però on tenem al final de mes per tant ja li podem preguntar.
Molt bé, Rafael, bon vespre.
Bon vespre.
Rafael Balaguer, president de l'Agrupació d'Astronomia i Ciència, no, perdó, membre d'Astrobanyoles i president de l'Agrupació d'Astronomia de Girona. I un bon amic nostre també, no? Sí.
I tant.
I tant. A veure, com ho tenim això de la Lluna? Va haver-hi frau o no va haver-hi frau? Què passarà aquest dissabte? Què passarà?
Tu què creus, que va haver-hi frau o que no va haver-hi frau?
No ho sé, a veure, jo hasta, no sé si se senties parlant d'aquesta pel·lícula Capricornio 1, no?
Sí, i tant, molt bona pel·lícula.
I exacte, vull dir, escolta, ja et deixa ben clar que amb un escenari ben maco, escolta, pues que pot ser que no, que véssim estar prenent cerveses, és el moment de filmar, sortir fora i s'estalvien tot aquell viatge fins allà dalt.
Sí, sí, està clar. És que tècnicament és factible, actualment fins i tot més que mai. Poder falsejar la realitat sense creure el que algú vol que creiem és molt senzill i molt fàcil. Clar, ens hem de posar en l'època, era l'any 60.
Clar, és això fa 50 anys, d'això.
No, no tant.
Bueno, no tant, 48.
42.
42?
Per tant, esclar,
42.
69.
69, sí. Sí.
En aquell moment la tecnologia, doncs, és que realment va ser una fita tan important, tan impressionant, aconseguir arribar a la Lluna, que esclar, és que també, jo a vegades quan hi reflexiono penso que és lògic que hi hagi gent que encara no s'ho cregui.
Ah, però tu t'ho creus?
Aquesta activitat,
tu t'ho creus?
Jo he de confessar que una nit me vaig pan blanc mirant fotografies.
Bueno, ja ens ho explicaràs, a veure com has arribat a la conclusió de que sí que és cert, no?
Tu eres molt petit, per això quan va el dia aquell que va ser a les dues de la matinada de l'any 69... havies nascut o encara no?
Jo no hi era.
Tu no hi eres, no? Imagina't. Jo sí que ho vaig veure, me'n recordo.
Jo ho recordo. No em van deixar quedar-me fins a les tantes. Ho vaig veure.
Això va ser a les dues, a les tres de la matinada. Jo sí que ho vaig veure.
Jo era molt petit, eh?
Sí.
I no em deixaven tantes.
Jo vaig néixer a 71, per tant no t'ho vaig perdre. Igualment.
Almenys dos estaves, vaja.
No hauria pogut gaudir-ho. Però, òbviament, és una de les experiències doncs que, sens dubte, home, ha de marcar la vida de les persones pel que implica de canvi de paradigma cultural a nivell global. Pensem que, de fet, va ser la primera vegada en què tot el planeta, tota la humanitat, va estar pendent d'una transmissió de televisió absolutament històrica. Clar, és la humanitat sortint de la Terra.
Més que una final del Barça.
I en blanc i negre.
Exactament.
Aquelles teles petites així, telefons.
Sí, la tele petita aquella.
Sí, les televisions en blanc i negre, aquelles petites que tots hem vist ja en documentals i
la casa, aquí hi havia casa.
I clar, hi hauríem veure via Eurovisió, no? Hauríem veure, suposo, que connectaven.
Clar, o sigui, va ser una connexió espacial que aquí va presentar doncs el senyor Mida, que el recordareu,
si
ha parlat a vegades d'aquesta experiència com un fet absolutament surrealista. Clar, és que va ser tot el món mirant la Lluna i pensant que en aquells moments hi havia gent que hi caminava per sobre. És que és brutal.
O no, Rafael.
quan ens diguin que han arribat a Mart,
sí.
Esclar, el dubte serà tremendo també un altre cop.
Sí, tornem-hi, sí.
També hi ha molta gent que no es creurà que allò que estigui veient doncs pugui ser cert.
Sí, però a diferència del que dèiem abans, ara amb els mitjans que hi ha avui dia, doncs no sé, tindries connexions en directe, no sé, seria una altra cosa.
Però també és de més fàcil falsificar.
Sí, també.
Més mitjans de realitat virtual també. I molts aspectes.
Sí, però hauries de comprometre molta més gent amb la conxorxa aquesta, diguéssim, perquè no aixequés ningú la llebre.
En aquella època no feia falta.
No sé si en Rafael ho explicarà, però em sembla que és més difícil tenir callada tanta gent que anar a la Lluna.
Sí.
O no, Rafael?
Sí, home, de fet, esclar, ens hem de posar en el context també geopolític que hi havia a l'època, ens hem situat en plena Guerra Freda, en plena competició amb la cursa espacial amb la Unió Soviètica, és clar, hi ha un cúmul de factors socioeconòmics molt i molt important, gairebé més important que no el propi retorn científic que van tenir les missions a la Lluna. Res, hem de recordar que especialment la primera que va aconseguir, entre cometes o no, aterrar a la Lluna, doncs poc retorn científic va aportar, perquè precisament l'objectiu de la missió no era fer massa ciència, sinó que era aconseguir la fita d'arribar a la Lluna i tornar, que també era el tema important.
Sí, clar, no és només anar, evident. Sí,
no és només anar. Arribar, doncs, bueno, ja hi havien anat algunes missions abans, no?, cap a Apollo 11, que va ser la primera que va aconseguir aterrar, però l'important era tornar. Hem de tenir en compte que per tornar, per trencar l'atracció gravitatòria de la Lluna i tornar cap a la Terra, s'havien d'encendre uns motors extras en els mòduls lunars, i resultava que en les pròpies proves en Terra, 70% de les vegades que assajaven aquesta encesa dels motors, doncs fallaven a Terra, a Houston.
Sí.
Per tant, esclar, els primers astronautes estaven realment morts de bo pensant, bé, ara quan apretem el botó, això arrencarà o no arrencarà. Uh-huh. Perquè si no es quedaven tots tres fent voltes a la Lluna.
Sí, no, no.
I havia rescat.
Sí, sí, no, no. Bueno, o un donant voltes, que de fet s'hi va quedar un i els altres dos a baix.
Exacte, sí, 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 està clar, està clar. És que és això, i a més, és que una missió dissenyada d'una manera absolutament agosarada, agosarada, innovadora per l'època, que fins i tot avui dia és que realment és sorprenent, sorprenent, perquè dubto que avui encara s'aconseguís amb un èxit tan impressionant amb els mitjans que hi havia.
Ara, hi ha una cosa que realment té que emprenyar molt, i és arribar a 10 metres, com qui diu, i no baixar.
Sí, 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 esclar, esclar, Michael Collins, que va ser el pobre que es va quedar allà dalt al mòdul, doncs realment ha de fer moltíssima ràbia.
Una frustració terrible.
Per això, no sé com escollir.
De fet, esclar, hi ha una pel·lícula molt bonica que es diu In the Shadow of the Moon, a l'ombra de la Lluna, que és extraordinària perquè és un documental, no és una pel·lícula documental, i surten tots els astronautes que van anar a la Lluna explicant les missions Apollo en primera persona. I clar, és un document fantàstic, perquè és el senyor ja grans, molts d'ells amb una vitalitat encara que ja ens agradaria molt a nosaltres, perquè de fet és una experiència que canvia la vida, sortir de la Terra i veure el nostre planeta des de dalt canvia la vida de tothom. Doncs els que es van quedar dalt fent voltes a la Lluna sols expliquen que clar, fins i tot els seus fills doncs, eren la riota dels companys de col·legi, i bueno, el pare és el que s'ha quedat allà dalt i no, doncs s'ha baixat.
Que és un pringau, no, aquest tio?
Exacte, exacte, per tenir un motiu de greuge, no, de mofa, i ostres, tu vas a la Lluna i no baixes, no? I és clar, és un problema, però tal com es va dissenyar de la missió, doncs era absolutament necessari. I és clar, era un moment absolutament crític, perquè clar, el mòdul que baixava amb els dos tripulants que feien el passeig lunar, després clar, que aquest mòdul s'havia d'enlairar, tornar-se a acoplar amb el mòdul que estava en òrbita i tornar tots tres. Per tant, era tota una sèrie d'operacions d'aquestes caramboles còsmiques que es diuen swing by, per aprofitar les gravetats i poder tornar cap a casa, doncs que, esclar, se complicava la missió extraordinàriament, i per tant, doncs, jo trobo fins a ser punt lògic que molta gent, doncs, que no s'ho cregui. De fet, quan fem aquesta xerrada, acostumo a preguntar al públic, a les persones que assisteixen, a veure quanta gent s'ho creu o no s'ho creu que s'hi van a la Lluna. I ho farem aquest dia a Banyoles i comprovarem a veure encara quanta gent realment no creu que s'hi hagi anat.
Doncs et sortirà la meitat, que sí, meitat que no, més o menys, aquí jo.
Sí. Però sí, sí, que sempre hi ha gent doncs, que diu que no s'ho creu realment, i gent que ho va viure en directe, doncs clar, com us dic, és una experiència que va canviar la vida a totes les persones que van poder-ho gaudir.
Sí, bueno, clar, sí, encara que ho vegis per la tele, i més d'aquella època la gent era molt incrèdula també. Jo, bueno, coneixia una dona gran que no es posava mai davant de la tele, sempre es posava del costat perquè aquell senyor de la tele notícies la mirava, i es posava al costat la dona, i no la treies d'aquí, vull dir que clar, llavors explica-li a aquesta dona que l'home ha arribat allà dalt i ha trepitjat la Lluna. Vamos, por favor.
Home, de fet, a mi cada any em pregunten sempre un parell de vegades, com a mínim, sí, si m'ho crec que l'home hagi arribat a la Lluna. O sigui, és una pregunta d'aquelles típiques urbanes, no? Ja,
sí, no, no.
Home,
això,
jo vaig quedar una mica parat ara quan es va fer l'aniversari fa parell d'anys. Sí. Amb una de les televisions nacionals de primeres audiències, doncs entre els tertulians hi havia un defensor de la conspiració de que no s'hi va anar, i tenia tant de dret a paraula com els altres, i es posava els seus temes.
Sí, sí. Tu, Rafael, abans també preguntava jo, en Kubrick va fer una pel·lícula al respecte, no, d'això, també? Et sona?
Sí, 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 Kubrick va fer un documental extraordinari, que també en parlarem a la xerrada, doncs parlarem de passada, però va fer un documental molt recent i que ha portat moltíssima polèmica, perquè esclar, explica amb tota mena va produir aquest frau de la Lluna. Ells defensa en aquest documental doncs, que totes les missions d'Apolo, especialment doncs, la primera, doncs, va ser enregistrada en un plató de cinema, aprofitant precisament els decorats de la pel·lícula 2001, una odissea de l'espai. Per tant, com que Kubrick ho havia fet també, doncs la NASA li va encarregar directament a Kubrick doncs, que rodés aquesta arribada de l'home a la Lluna per primera vegada. I esclar, unes proves irrefutables que es donen en favor d'aquesta idea, doncs precisament la bona qualitat de moltes de les imatges, bona qualitat o no, ho veurem a la xerrada dels vídeos que va plantejar, que va emetre la NASA, d'aquest moment clau, I bé, doncs, és un documental molt i molt recent que porta moltíssima cua sempre que s'emet a televisió. I bé, també el comentarem.
Rafael, tenim problemes de connexió. Et sentim molt entretallat.
Jo sento com si s'ha complet alguna cosa.
Sí, pues...
Sento com si s'ha complet algun mòbil o alguna història.
Ja, no sé. Ara et sentim molt entretallat. Però bueno, seguim, a veure què passa.
Jo ja et dic, jo sento aquesta fresa electromagnètica com si hagués algun mòbil que estigués intentant... agafar cobertura és el que sento, però vaja.
Seguirem
així.
Bé, així, ara, tampoc volem parlar massa perquè la xerrada requereix veure-la en directe, diguem-ho així, no? Per no desvetllar, però...
Sorpresa.
Ja, però a veure, en línies generals, com mirar això?
Sí, doncs bé, el que plantejarem serà aquesta teoria de la conspiració, d'acord, que planteja doncs que tota aquesta primera missió tripulada a la Lluna exitosa amb aterratge doncs va ser un muntatge propagandístic dels americans senzillament per guanyar la cursa espacial. I bé, plantejarem els arguments bàsics que donen peu a aquesta teoria, i especialment ens centrarem en alguns que són els que podem exposar en públic, no? Perquè esclar, si diem que senzillament això es va gravar en un plató i llestos, no? I que després se'ls va sotmetre a quarantena als astronautes per rentar-los el cervell, que també s'ha arribat a dir, doncs bé, no podem passar massa d'aquí. Però sí que hi ha tota una sèrie d'evidències que són molt clares, són molt contundents, que són les proves fotogràfiques. Si tu analitzes les imatges que va publicar la NASA d'aquestes missions, doncs te n'adones que estan absolutament plenes d'anomalies. I anomalies gravíssimes i molt evidents. I que realment donen molt per pensar, per reflexionar, i ja et dic, realment doncs no m'estranyaria, hi hagi molta gent que en base a aquestes proves fotogràfiques doncs plantegi que tot això va ser un muntatge. Per tant, què farem? Doncs proposarem al públic que observi totes aquestes imatges, totes aquestes fotografies, i bé, intentarem doncs treure l'entrellat de si s'hi va arribar o no s'hi va arribar, però ja us aviso que les imatges són força sorprenents. Hi ha les típiques, no? O sigui, que la famosa bandera que està onejant al vent, i a la Lluna doncs sabem que no hi ha atmosfera.
Ni vent. Perquè quines són aquestes proves entre cometes, això sí que ho podem dir encara que no arribem a cap conclusió ara, quines són les proves que la gent sospita de que sigui un frau? Quines fotografies ens pots portar o que fan pensar que això no és el que diuen?
Doncs hi ha moltíssimes, per exemple aquesta que us dic de la bandera, que és la que suposo que la gent es pot fer la idea més clara, que tothom recorda la imatge dels astronautes, sí, amb el mòdul lunar i la bandera doncs al costat onejant, doncs aquesta és molt clara. I aleshores hi ha moltes absolutament sorprenents i curioses que indiquen que això va ser gravat en un plató d'una manera molt clara. I com se sap que van ser gravades en un plató de manera clara? Doncs perquè és molt fàcil, és qüestió de la il·luminació. A les fotografies de la Lluna trobem contínuament que hi ha anomalies en les ombres dels mateixos astronautes. D'acord? A la Lluna, quina és l'única font de llum que hi ha?
Del sol.
El sol. Aleshores, el sol. Aleshores, el sol estarà en una posició sobre la Lluna i els astronautes projectaran una ombra a la direcció oposada al sol que els il·lumina, sí o no?
Sí, clar. I aleshores,
doncs, tenim tota una sèrie extraordinària de fotografies en la que s'observen ombres absolutament divergents i contraposades a la direcció a la que teòricament està el sol. I ombres d'objectes que estan un al costat de l'altre amb llargats diferents, el que suggereix que estan il·luminats per dos fonts de llum independents, una més a prop, una més allunyada d'aquests objectes a il·luminar, tal com es fa doncs en un plató de televisió per il·luminar correctament l'escena que tu vulguis enregistrar. Per tant, doncs són imatges que realment són potents i que són evidentíssimes.
I la NASA dona alguna explicació o no?
Digues?
Ha donat alguna explicació a la NASA?
La NASA, sí, esclar, ha donat explicacions que també les comentarem i veurem aquestes imatges. A més, són imatges doncs totes del cel nocturn, que curiosament no hi ha ni un estel, per exemple. Per exemple, no hi ha ni un estel. Hi ha anomalies també molt greus en els fragments de vídeo que va transmetre la NASA, en el qual es veuen els astronautes superposats clarament al que seria aquest decorat. També hi ha proves més científiques que avalen la idea doncs, que no s'hi va poder arribar a la Lluna. És que, precisament, per arribar a la Lluna s'ha de travessar un cinturó de radiació molt potent que té la Terra, que és el cinturó de Van Allen, que són electrons i protons, que estan en òrbita, que estan atrapats allà pel camp magnètic, i és clar, es planteja que com es va poder travessar aquesta radiació perillosa amb unes naus que apenes anaven blindades, perquè tal com veurem a la presentació, doncs és que l'Eagle, que era el mòdul de l'onatge, realment és que era molt feble i tenia un aïllament molt, molt poc consistent, molt poc dens com per poder resistir aquestes radiacions. Per tant, els astronautes haurien d'haver mort fregit literalment per la radiació aquesta que està atrapada al voltant de la Terra, i a més també posat el fred extrem, la temperatura extrema també de les zones il·luminades de la Lluna. En fi, que fins i tot hi ha qui es planteja això, que no podien haver resistit els éssers humans un viatge i exposats a aquestes condicions tan extremes de l'espai exterior.
Una pregunta, Rafael. Una pregunta. Això està basat en el primer viatge o en algun altre dels sis que es van fer també hi ha dubtes?
Sí, sí, hi ha imatges de totes les missions d'Apolo. O sigui, aquí el que es posa en dubte és totes les missions d'Apolo. Sí, 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 és molt curiós, és molt curiós, és molt curiós. I veureu imatges de la primera missió, òbviament, però també de les posteriors. També de les posteriors, perquè, esclar, segons la NASA, no s'hi van a només aquesta vegada, s'hi van a diverses.
Sí, sí, clar. Menys Apolo 13, que es va quedar mig camí.
Va quedar mig camí, van haver de tornar a córrer cuita.
I amb aquest sí que han fet una pel·lícula.
Sí, 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 també una pel·lícula molt interessant, amb Tom Hanks. De fet, com un gran èxit, perquè sobretot que no van poder arribar a la Lluna, doncs sí que van poder fer tornar els astronautes, i la pel·lícula també és extraordinària i molt, 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 molt interessant. Aleshores, doncs, plantejarem aquests dubtes, analitzarem aquestes proves fotogràfiques perquè tothom pugui veure i pugui treure la seva opinió, i veurem aquestes anomalies, aquestes il·luminacions anòmales, si hi havia més d'una font de llum, si n'hi havia doncs només una, si realment s'havia fet en un plató, com es podia fer això. I realment, doncs, bé, ja us avanço que hi ha algunes fotografies que fan sospitar, concretament hi ha un parell o tres que dius, ostres, això què? D'acord?
Això què
ha passat aquí? Què ha passat aquí? I esclar, és que el retorn que hi havia, com us he comentat, científic en aquell moment no era massa important, però sí que el retorn polític i d'impacte social doncs va ser absolutament demolidor. Perquè a partir d'aquí, doncs, la Guerra Freda doncs ja va adquirir tot un altre tarannà, i bé, i la cursa espacial doncs es va disparar ja en la direcció que ja coneixem actualment, que va començar a ser potser el declivi de la Unió Soviètica en quant a exploració espacial, tot i que ara doncs viu una segona era daurada, precisament aprofitant material que havia preparat la Unió Soviètica, motors d'aquesta primera època durada de l'astronàutica russa. Però bé, ja us dic, hi ha proves molt curioses, molt sorprenents, i bé, jo espero que la gent doncs li agradi, gaudeixi, s'ho passi bé.
Però bueno, també dius que defensaràs que l'home va arribar a la Lluna, no?
Digues, digues.
També dius que defensaràs que l'home va arribar a la Lluna després.
Sí, perquè jo de moment ja aixecaria la mà amb els que no hi creuen, amb el que m'has explicat.
El que ja veuràs és que el que farem, jo et dic, de primera instància serà presentar les proves que demostren que no s'hi va anar.
Sí, sí.
Que no s'hi va anar.
Una pregunta. Qui va començar a fer córrer aquest rumor? És una llegenda urbana, va començar un grup de periodistes, una potència estrangera que ho va posar en dubte. Se sap ben bé l'origen d'una mica. Qui va donar forma a tots aquests dubtes? O no? O s'ha anat acumulant un rere l'altre i van començar...
Ha quedat molt diluït. I aquí sempre hi ha interessos econòmics. D'acord? Hi ha interessos econòmics. Tu pensa que, clar, és un tema molt polèmic, molt potent,
sí,
i que tu realment no pots arribar a demostrar si la teva opinió pot ser certa o no. Tu pots aportar una sèrie de proves,
sí,
que poden ser més o menys coherents, i a partir d'aquí, segurament, si són més o menys coherents, hi haurà moltíssima gent que pot creure la teva idea o la teva teoria.
Sí.
Aleshores, esclar, tot això posat en forma de llibre, clar, posat en forma de documental, posat en forma de pel·lícula, doncs pot arribar a vendre molt i molt i molt,
molt,
i guanyar-se molts diners, que és un mecanisme que es fa servir actualment amb moltes sectes i pseudocreències i pseudoreligions, sí, doncs encara funcionen així, eh? Te poden fer una xerrada, explicar-te X teoria, X idea, però aleshores et venen el llibre, el manual, i a partir d'aquí és on es guanyen els diners. I amb això doncs va començar una miqueta així, algú a veure que hi havia dubtes seriosos o no, va començar a argumentar doncs tota la pel·lícula, els motius pels quals els Estats Units podien haver intentat falsejar això, quan realment doncs ostres, és que és molt complicat, perquè com enganyes tot el món, no? Perquè tothom va veure com s'alegrà la Vilanau.
Ja, ja. Rafael, tornem a tenir problemes i és que a més sentim com una emissora de fons, com més música i tot.
Fantàstic, no?
Ah, sí, no. Ho deixem aquí per si...
La NASA que està conspirant.
Exacte. Això és una conspiració.
Molt bé, Rafael.
Estan sabotejant.
Sí, sí, sí.
Vale, deixem-ho aquí. Dissabte a les 7 de la tarda, jo crec que ja ens has creat prou expectativa perquè no es puguem perdre aquesta xerrada dissabte, i no sé, jo ja dic, jo de moment sembla que aixecaré la mà amb els que no creuen.
Jo aixecaré amb els que sí que s'ho creuen.
Vale.
Fantàstic, fantàstic, així m'agrada que hi hagi
caldo.
Sí, sí.
Vinga, Rafael, merci i fins dissabte vinent.